A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 23 minuts. Aquesta setmana també ha estat protagonista Carmen Laforet. Ha aparegut una biografia de l'escriptora i en un dels episodis de la biografia parlen precisament de Nada, del primer Premi Nadal, de la novel·la de Carmen Laforet i de, com diríem en català de carrer, i de l'emprenyament que va agafar César González Ruano al veure que havia guanyat Carmen Laforet, aquesta noia que acabava d'arribar. No només això, sinó que, pel que es veu, havia quedat amb algú, César González Ruano, que no es donaria a conèixer el seu nom. I, per tant, quan tothom va saber que entre els finalistes havia quedat César González Ruano per darrere de Carmen Laforet, diguem-ne que l'escriptor, l'home que tantes hores havia passat al xiringuito, es va enfadar d'allò més. Acaba de sortir una biografia de Carmen Laforet titulada Una mujer en fuga. En parlen el suplement de Cultures de la Vanguardia amb aquest títol, la escritora que no podia escribir, i es pregunta Laura Freixas per què se truncó la carrera literària de Carmen Laforet després de Nada. Anna Caballé i Isabel Rolón lo expliquen en su obra premiada con el Premio Gaziel que conceden la Fundación Conde de Barcelona i RBA Libros. És un dels llibres que acaba de sortir, però és que acabem de passar un Sant Jordi en què potser no, a diferència d'altres anys, no hem trobat allò, el llibre de Sant Jordi, el llibre en català o en castellà d'aquest Sant Jordi. Hi ha hagut llibres de Sant Jordi, però allò, un llibre, un títol que hagi capitalitzat tota l'atenció, ens sembla que no, després de molts anys. A l'altre costat del fil telefònic saludem segur a una més descansada, Rosana Lluch. Rosana, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Més descansada?
Una mica més descansada.
Una mica més,
Ara cansada de decidir què es queda a la llibreria,
Que no. Això, o sigui que...
Això és el tema dels llibreters, del Sant Jordi.
Cansada de cansar-te.
Exacte, cansada de cansar-me.
És que no hi ha hagut un llibre, allò, el llibre de Sant Jordi?
No, tens raó, després d'anys de tenir doncs, un Ruiz Zafón, saps? Un Ildefonso Falcón, és allò que apareix tota l'atenció, diguéssim, i després doncs, hi haguessin títols, sí, però no d'aquesta manera. Aquest any, jo diria que, vaja, està tothom com a més content, diguem-ne, entre els editors, perquè diguem-ne que la cosa ha anat com a més repartida, I per primera vegada sí que s'ha de dir que s'ha notat que hi havia, doncs, allò que dèiem, no?, en l'últim programa, que dèiem, home, hi ha molts autors catalans que estan escrivint la seva obra, són autors que no són traduccions, que són autors de traducció pròpia, i per tant aquest és un bon Sant Jordi, i ha estat un bon Sant Jordi.
Ha estat un bon Sant Jordi, sí.
En aquest sentit sí,
en aquest sentit, sí.
Perquè s'ha vengut el llibre en català, doncs s'ha vist que doncs, quan hi ha producció pròpia i bona, doncs també es ven, la veritat és aquesta. I que hem tingut la sort que no ha acaparat un títol, com tu deies, Perquè llavors és igual que sigui en català o en castellà, perquè si acapara un títol, tot el reste queda com a... No?
D'acord, i hem de suposar que també les llibreries heu pogut administrar una mica millor tot aquest patrimoni literari i no haver de buscar darrere hora alguns llibres que de cop i volta s'han convertit en els més venuts, etcètera, etcètera?
Bueno, sempre passa que sempre hi ha alguns que sempre, evidentment, falles, vull dir, perquè doncs, els mitjans de comunicació en aquell moment estan parlant d'un, i etcètera, etcètera, però sí que, com a mínim, estàs com a més content de dir, home... hi ha més oportunitat per a tothom, no? I és... quan hi ha un títol que es ven, vale, es ven i punt, no? Però diem-ne que com a llibreter t'agrada més que hi hagi molts títols que es venguin.
D'acord.
Això vol dir que el lector està escollint entre diverses possibilitats, no es deixa influir en el sentit d'un sol llibre en el mercat. Això és, jo, quan són coses així, doncs la veritat és que no m'agrada.
D'acord, o sigui que no agraeixes que aquest Sant Jordi hagi tingut un ventall.
Un ventall
tan ampli.
Sí,
perquè
sí,
des del punt de vista de vendes...
Des del punt de vista de vendes, més o menys, ha estat el mateix que l'any passat. Perquè la veritat és que, bueno, ens va ploure, i per tant, va ploure, el que passa que per sort va ser ja...
Al final,
tard,
sí.
Tard. Però, vaja, doncs bé, va ploure i llavors s'ha notat, però la veritat és que sí, ens podem estar contents de tenir el dia de Sant Jordi.
D'acord. Com que hem començat parlant d'aquest ventall, alguna sorpresa, sorpresa en el sentit d'allò, de llibre que potser no esperàveu i que finalment es va convertir per Sant Jordi en un petit boom del dia o no?
El que fa ficció, no. No, en ficció en català no, perquè més o menys és el que havíem comentat. Si mires la llista dels llibres més venuts,
sí,
més o menys
són els que ja teníem emparaulats.
Exacte,
sí.
Ja ho teníem més o menys. Dèiem, home, sembla ser que la cosa anirà per aquí, no? Potser la sorpresa ha estat el Jordi Pontí, eh?
Sí?
Sí, jo crec que...
D'acord, aquestes maletes perdudes,
sí,
la història d'aquests quatre germans.
Èxit, Vull dir que sí que va tenir molt més èxit del que tothom s'esperava, no? Perquè és un autor que, vaja, Els animals tristos, va tindre el seu recorregut, va ser, no? Però era un llibre com a més literari, pensàvem, ui, i en canvi, doncs, de seguida es va veure que despuntava, eh?
Mm-hmm.
Això sí, i pel que fa a no ficció, doncs ja, bueno, no sé si surten les llistes més venuts o no, però el que ens va sorprendre és que de bon matí tothom demanava el Mil Millones de Mejillones.
Mm.
És un llibre d'aquests així, saps?
Sí.
No saps on situar-lo, no te'l sabria situar, saps? Però bueno,
doncs... No ens apareix a la llista.
No, per això et dic, que no apareix a les llistes, en canvi...
Mil Millones de Mejillones.
Mil Millones de Mejillones, sí. A més, tu, saps allò que dius, bueno, què ha passat amb aquell... És un llibre d'aquells de Trias de Bes, eh?
D'acord.
De Fernando Trias de Bes i els dibuixets eren del Toni Batllori.
Vaja, doncs ja està dit.
Ja està dit, eh? Vull dir, el que passa que, esclar, dintre d'això, esclar, tot el món demanava, però com que no n'hi havia, vull dir, saps, no apareix a les llistes perquè no n'hi havia.
D'acord.
Vull dir, però vaja, és un llibre d'aquests que dius és de no ficció, eh? No és, dintre dels de no ficció, home, no ens va sorprendre que La màscara del rei Artur, vull dir, fos un dels llibres també que la gent demanés més, perquè ja ho havíem, si te'n recordes, comentat.
Mm-hmm.
No?
És a dir, aquest esbós de la figura d'Artur Mas es va vendre?
Sí.
D'acord. Sí, i també, com ja assenyalàvem, el llibre del propi Gerard Piqué, explicant la seva experiència futbolística, també.
Sí, molt. Vull dir, un públic jove, sobretot un públic molt jove, eh?
Mm-hmm.
T'haig de dir que un públic molt jove, eh?
D'acord.
De nens joves i de nenes també jovenetes.
D'acord. I el llibre que recomanava el president José Luis Rodríguez Zapatero, més que recomanar, que deia que ell llegiria, el De qué hablo cuando hablo de correr, d'Haruki Murakami, també està en les llistes dels més venuts, amb no ficció, eh?
Sí, increïble, però sí. La veritat és que quan dius, bueno, un llibre de córrer, doncs sí, eh? Però també recordem que hi ha un llibre que també que no deu sortir perquè d'on està l'Ahram, eh? Doncs d'on està el Límite, que també durant setmanes ha estat en les llistes dels més venuts, vull dir, per nosaltres, en no ficció, i també parla del mateix, eh? Del tema de córrer, d'on tenim els límits a l'hora de proposar les nostres metes, però és un corredor, de fet, eh? I a més és broker, eh? Vull dir, és un broker de la...
O sigui, diguem-ne, un perfil perfecte per fer-ne un llibre, eh?
Exacte, sí.
Està clar que sí.
Sí.
Ha sortit molt bé, també, Arturo Pérez Reverte?
Sí,
també.
Ja ho havíem comentat,
sí,
que
seria sí.
Un dels llibres més venuts, jo el posava com a, això, com a primer, i sí, el que passa que, per sort, és allò de dir, n'hi ha tants, jo dèiem, ui, quins, si te'n recordes, l'últim dia estàvem comentant quin Sant Jordi tan difícil, perquè hi ha tants llibres, no?
Sí.
I realment ha estat així, eh? El més venut, sí, el Pere Reverte, sí, però seguit pel Xavier Bosch, eh? Vull dir que...
Vaja.
Li hem de veure,
O sigui...
Per una vegada, vull dir que és allò que dius, bueno, sí, es ven molt en castellà, però sí que és veritat que també el català, doncs, el dia de Sant Jordi s'ha de comprar el llibre en català i tot això es nota, eh?
O sigui que molt iguals, pel que fa referència a l'experiència que ens pot explicar la Rosana Lluch, en castellà Pérez Reverte i en català se sabrà tot.
Sí.
A poca distància, vaja.
A poca distància, sí, perquè al no haver-hi un llibre, un llibre, llavors
d'acord.
Això fa que també les distàncies siguin més curtes, eh? També és cert que...
D'acord, ja veig que t'ha agradat aquest Sant Jordi, eh? Pel que ha tingut de divers,
sí,
eh?
Sí, a veure... des del punt de vista de caixa, diguéssim,
sí.
És gratificant veure que hi ha un llibre i ja està, no has de fer res més, però
d'acord.
Des del punt de vista llibreter, això no t'afavoreix, No,
però com a mínim s'han conciliat els dos interessos.
Exacte,
no ha estat una mala caixa, però des del punt de vista de l'ànim del llibreter i de l'esperit del llibreter, ha estat un Sant Jordi com la loteria, molt repartit, pel que fa a títols i interessos.
A més, Vicenç també mirava, buscava el seu llibre. No, no venia directament amb un llibre ja, de, saps, allò concret, sí, a dir, sinó que buscava, mirava les taules, decidia en aquell moment, no? I això també, bueno, quan veus, quan tota el mare magna de gent, veus que hi ha gent que s'entreté a mirar-se els llibres i tal, doncs mira, dius, és que...
Millor encara.
Sí.
Millor encara.
Bueno, perquè pensen, home, si són capaços d'inhibir-se absolutament de tot, no? De la gent que els apreta pel costat, de la gent que està fent cua i no? I dels paraigües que porten a sobre, etc, i són capaços d'estar-se mirant el llibre, jo penso que... hem aconseguit, no?
Uh-huh.
És un moment per tu i hem aconseguit que la gent entengui que és un moment per ells, no?
S'ha esgotat alguna cosa?
Sí, perdó?
S'ha esgotat alguna cosa?
Sí, bueno, el Maletes Perdudes, el, saps? Vull dir, sí, el no hi ha terceres persones, uh-huh, però per sort tothom és molt ràpid, saps? I ja estan corrents i ja tornen a estar els llibres a sobre la taula.
Perfecte, dic, perquè com que més d'un Sant Jordi havíem parlat de llibres esgotats, sí, com el cas més recent va ser el d'en Martí Gironell, i el del Pont dels Jueus, que va, el Sant Jordi ho va deixar sense existències, o sigui que tant Maletes Perdudes com No hi ha terceres persones, tots dos ja es poden trobar, no?
Exacte, i en castellà hem de dir que hi ha un llibre que és sorprenent, que és El tiempo entre costures, que ja ha anat sent recorregut aquest llibre, i cada vegada va més, no? En comptes d'anar menys, va més, no?
D'acord.
I així que es va acabar, el dia de Sant Jordi es va acabar, terriblement, allò va dir, bueno, és un dels llibres que també demanaven molt, i ja està, el llibre reposat, ja està, vull dir, hi ha una nova edició, vull dir, tot correcte.
D'acord. I sí, queda com a llibre de llarg recorregut, El secreto,
sí,
que continua encara a les llistes dels llibres més venuts després de 140 setmanes a la llista, que poden fer números, està a punt de complir-se el tercer any del secreto de Rhonda Byrne a les llistes dels llibres més venuts.
Sí, sí.
O sigui que...
és un secret, això, sí. Això sí, sí que és un secret, vull dir...
Oh, esclar, és que un llibre que es defineixi, o almenys la recensió, claves per alcançar la salut, la fortuna i la felicitat, esclar, mentre estiguem com estem, segur que té sortida,
que
això,
té èxit, no? Doncs sí, sí, sí.
De Sant Jordi cap aquí, han sortit coses noves?
Estan sortint coses noves, i la veritat és que... ara ja corren, vull dir, ara mateix quan estàveu vosaltres trucant, estan entrant aquí, doncs, no sé, és que ara han entrat com a 50 caixes de llibres, o sigui que sí que hi ha coses noves.
Ja ho veig.
Però aquesta mateixa biografia que tu deies surt demà.
D'acord, la biografia de Carmen Laforet.
Exacte, per tant, deu arribar en aquestes caixes, caixes, diguéssim, per obrir-li. S'han esperat, hi ha hagut una petita treva, no, diguéssim, i s'han esperat, diguéssim, que poguéssim buidar una mica la llibreria, perquè és impossible. Eh?
No sé si això sovintejava també, Rosana, perquè ens havies comentat en més d'una ocasió que tothom s'abocava per Sant Jordi, després de Sant Jordi hi havia una sequera, una ressaca.
Hi ha una sequera. El que passa que sí que aquesta vegada, saps el que passa que ara, com que tenim aquesta lluita també dels llibres en castellà i llibres en català, no? Nosaltres, la nostra gran data és el Sant Jordi, per tant, la novetat en català forta, diguéssim, que ja ha sortit. No?
D'acord.
Però pel que fa al castellà, com que ara, dintre de poc, és a dir, a final de mes, em sembla que és més o menys és que quan comença la Fèria del Llibre de Madrid, per tant, els editors també treuen grans apostes, diguéssim, per la Fèria del Llibre de Madrid. Perquè han de treure novetats també per ells, perquè si no aquí sembla que...
que ens ho mengem tot, eh?
Ah, exacte.
Anava a dir per una vegada.
Aquella eterna lluita que tenim, sí, que no ens entenen i no cal repetir-los-hi.
Sí, sí.
I doncs ells també volen tenir les seves novetats per la fera de Fèria del Llibre.
Sí, sí, sí. Però Sant Jordi ja ho saben que en aquest sentit sí que no hi ha discussió possible.
No hi ha discussió, no, no.
No cal ni explicar ni normativitzar res, no, ni estructurar res. No. El Sant Jordi funciona, no direm que sol, però per descomptat que segueix sent una mostra d'aquelles coses que des de la pròpia societat civil funcionen sense que, millor dit, millor que no es toquin massa,
exacte,
que per això funcionen.
No, millor que no es toquin.
Millor que no es toquin.
El que funciona, millor no tocar-ho, i a més, vull dir, com que és una cosa, això que tu has dit, no? Una cosa civil, una festa que celebrem tots i que no la volem treure de tota significació política, diguem-ne, doncs nosaltres ho celebrem i es nota.
I el món editorial també... evidentment, ho nota, i per tant, totes les novetats en català, diguem-ne que ja han sortit, en sortiran, però després de Sant Jordi les novetats en català són escadusseres, en canvi, en castellà i amb motiu de la Fira del Llibre de Madrid n'estan sortint, i entre elles aquesta biografia de Carmen Laforet, per aquells que es vulguin acostar al perfil d'aquesta dona que va sorprendre a la literatura, al món literari de l'època, amb el Premi Nadal per Nada. Què podem suggerir, doncs?
Què podem suggerir? Bueno, doncs...
Encara una cosa més.
Sí, sí,
algun llibre que diguis, ha passat Sant Jordi i quina mala sort ha tingut aquesta novel·la o aquell llibre que no ha sortit. D'entre tots aquells que no d'això, algun que pensessis, home, hagués valgut la pena i, en canvi, per aquest Sant Jordi no hi ha hagut oportunitat per...
Home, jo són aquells... Són llibres, n'hi ha molts, no, més que... Però tampoc és veritat que també, saps què passa? Que tampoc no és de Sant Jordi, perquè són llibres que són més aviat doncs, per gent que llegeix, no? I que no, tampoc no, la feina no està aquell dia, perquè aquell dia és que és impossible recomanar, vull dir, per molt que tu intentis, vull dir, també, vull dir, tens tanta gent endavant, etcètera, que costa una mica de recomanar, no? I llavors jo penso que és feina així més per després, no?
D'acord.
Però sí que és veritat que, bueno, des dels llibres, des de editorials com Impediments, que fa aquell petit llibre, com La Libreria, per exemple, no? Per llibres, ja, per lectors, que els hi ha de llegir. O, per exemple, el que dèiem de la Jean Palahiri, o de Stefan Zweig, tot aquest tipus de llibres són per uns altres dates. Tu ja ho veus, no? No és aquell moment.
D'acord, no específicament per Sant Jordi.
Exacte, no específicament per Sant Jordi, perquè, esclar, per Sant Jordi la veritat és que, com que tens poc temps, també és veritat que tu vas més a veure, no? Busques el que et pot agradar, però jo crec que molta gent també és cert que durant els dies previs a Sant Jordi se'n fan inclús doncs, l'esforç de dir, escolta'm, ja que t'has regalat el llibre, vaig a veure, no?, o què es ven, o què diuen, o què parlen els llibres, i com que tots els suplements en fan referència...
Sí, això no cal ni dir-ho.
També, la veritat. El que passa és que el que els agraden els llibres, i com tu, que sempre estem discutint sobre el llibre electrònic,
sí,
sí. El futur del llibre, etcètera, etcètera, jo els recordo que hi ha dos llibres en aquest moment, a les senties, que és unes converses de l'Umberto Eco,
sí.
I Jean-Claude Carrière, que nadie acabarà con los libros. Aquest és una de les converses, que allò que l'Humberto Eco que ens diu que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras, que una vez se han inventado no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo, te'n recordes?
Aquesta, Rosana, és una declaració perquè jo he de suposar nosaltres des de la distància, però la propietària d'una llibreria la posaria a la capçalera o dintell de la porta.
Sí, però nadie acabarà con los libros, és una mica doncs, les converses entre dos persones, com l'Humberto Eco, el Jean-Claude Carrier, no? És un llibre que està il·lustrat per l'André Kertész, o sigui que també té un afegit, no?, el llibre, com l'ha publicat Lumen, i la veritat és que les converses, perquè ell diu, cuidado, que no, que quizás evolucionen sus componentes, quizás sus páginas dejen de ser de papel, però seguirà sent el que és, diu l'Humberto Eco. Vull dir que no es nega el llibre electrònic.
D'acord.
Simplement
a l'essència del llibre.
Coses en el seu lloc. I després n'hi ha un altre també del Romà Govern, que és La metamorfosi de la lectura, que també és interessant de llegir.
La metamorfosi de la lectura.
Sí, vull dir, clar, en definitiva, estem parlant d'aquests temes, no? De llibre de paper, llibre electrònic, etcètera, etcètera, cap on va el món del llibre...
Era molt interessant per Sant Jordi, bé, hi havia dues parades, una d'aquelles, una, no sé si va ser la llibreria Documenta, que va fer aquella juguesca, aquella espècie de performance amb un home que ho signava tot,
i així... Que ho signava tot, no?
Que precisament el diguem-ne, el criticava obertament i d'una forma duríssima Joan de Sagarra a la seva columna de La Vanguardia, però per una altra hi havia l'estant d'aquella proposta també de llibres electrònics, però, és clar, en el dia del llibre i de les roses plantejava bé com se signa un llibre electrònic, com es fa això, i precisament aquesta era una d'aquelles qüestions que d'alguna manera no participava d'aquest moment tan sensible, tan emotiu, tan especial, de la signatura sobre un paper, d'aquest testimoni escrit i gràfic que és, vaja, a hores d'ara, és bastant impossible de reproduir en un llibre electrònic, a no ser que se signi sobre l'aparell o que es faci algun invent d'aquests, no?
Sí, però... és que no. Vull dir, no t'ho imagines.
No ens imaginem, no.
I a més, vull dir, tenir-lo guardat tampoc, vull dir, tots aquells aspectes de més, diguéssim, d'aquest llibre, no? De color, de la sensació de tocar el paper,
sí, sí,
de la diferència de paper...
Aquelles persones que deuen tenir els seus llibres signats de Sant Jordi, col·leccionats, no sabem si són moltes o poques, però segur que hi ha persones que cada Sant Jordi tenen uns llibres ja que han signats pels seus autors i com tants llibres d'autògrafs,
sí,
que es poden tenir, no?
M'explicaven que, vull dir, que tu dius, bueno, escolta'm, són segons quins llibres, no? Sí, són novel·les, això, però és que la cua que es veu que va anar al punt 7,
sí,
a l'Eduard punt 7, es veu que, bueno, m'explicava el representant, diu, si havia de signar dues hores, al cap d'una ja deia, ja tallàvem la cua perquè era impossible, o sigui, era impossible. Dèiem, no, a partir d'aquí ja s'ha acabat, no. Perquè no donava abast, és a dir, per exemple, però hi havia autors com el Mòquia, que tenia un reguitzer de gent jove allà amb els seus llibres, o sigui, és un altre món,
Sí, sí, és un altre món. Que quedi clar, però, com ens deia la Rosana, això no és la militància antillibre electrònic, sinó dues reflexions. Una, Umberto Eco en conversa amb Jean-Claude Cabrier, Nadie acabarà con los libros, amb aquestes declaracions, amb aquestes frases que ens ha extret la Rosana, que són sensacionals, veritablement, per fer servir d'argumentació, i l'altra d'en Romà Gubern, home especialment dedicat al món de l'audiovisual, però que en aquest assaig es fica precisament en el tema que toquem, la metamorfosi de la lectura. Són dues propostes per a aquells que vulguin també reflexionar a partir de dos especialistes sobre la qüestió, sobre el futur del llibre, no entès en la seva essència, sinó en el canvi de format, en el canvi de forma. Molt bé, alguna recomanació?
Bé, doncs també n'han sortit,
No, ho crec.
Se n'han deixat alguna, vull dir, i veig que els diaris també en parlen d'alguna, doncs, com la Maria Barbal,
sí,
que s'han deixat, i que la veritat és que era una de les autores que els llibres... la veritat és que un dels llibres que es va acabar abans de Sant Jordi era la Maria Barbal, que n'hi havia poquets, però bueno, com que ja té un públic lector que ja la segueix, doncs tampoc no és allò que diguis, home, potser no surten les llistes,
sí.
És cert, però és que també és una autora que té un món a part, Diguem-ne que no segueix gaire aquest món,
D'acord.
Sembla que sí que havíem parlat de la Milena Agus, amb la imperfecció de l'amor.
No t'ho sabria, no ho asseguraria.
No, que era aquell... La Milena, som una sèrie de seguidores, jo diria, de la Milena Agus, des que va escriure aquell llibre Mal de Pedres, que aquest sí que el van traduir al català, Mal de Pedres, i ara n'ha publicat un que es diu La imperfecció de l'amor. Doncs és aquesta... és una altra novel·la, molt curteta aquesta vegada, que parla precisament d'això, de la impossibilitat de l'amor, no? I ens parla de tres germanes que ocupen tres apartaments, diguem-ne, d'un antic palau a Sardenya, d'aquests palaus aristocràtics, però vaja, hi ha una mica en runes, no? I que en un temps era el palau de la família, no? Però el que passa és que la família se l'ha anat dilapidant, és a dir, ha anat vivint de la venda del palau i del que hi havia dintre, i ara només queden aquestes tres germanes, la gran, la Noemí, que somia en recuperar tot aquest imperi perdut, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
I ella és magistrada, i ella és l'única, diguem-ne, que treballa en un ofici de debò, perquè la segona germana és la que està casada, és l'única de les tres que està casada, i casada amb el Salvatore, i són dues persones que, diguem-ne, que practiquen el sexe molt sovint, de qualsevol manera i en qualsevol lloc, però en canvi no aconsegueixen tenir el que ella voldria, que és un fill, que és la Madalena. Ella voldria un fill. I en canvi tenim una altra, que és la tercera persona, que és la tercera germana, que li diuen la Condessa de Mantequilla, perquè des de molt petita ja s'ha vist que, pobreta, és que tot ho feia malament, no? Tota cosa se li queia de les mans, i té un fill, el Carlino. Carlino és un nano que és poc acceptat entre els altres, i doncs són personatges, doncs, diguéssim, que és difícil que guanyin en qualsevol societat, però menys en aquesta, ens el situa a Sardenya, i ens el situa, doncs, això, amb l'encant de tres personatges, que són tres germanes totalment diferents, i de com cap de les tres arriba a quasi trobar l'amor, no? És una novel·la molt breu, però que ho recomanem, si no és que l'havíem recomanada, que es diu La imperfecció de l'amor.
Sembla que això hagi de portar precisament una novel·la llarga, i en canvi no ho és,
No, no ho és. És una novel·la, ja es dic, molt curteta. És una novel·la, potser, no, em sembla que no... Sí, 140 i pico de pàgines, això no arriba a les 150. És una novel·la curteta, però preciosa.
D'acord. La imperfecció de l'amor, de Milena Agus. Més.
Doncs anem-se'n una altra vegada. Si es pensava que ja havia sortit tot en novel·la policiaca, penseu que no. Acaba de sortir la Camila Läckberg i acaba de sortir també una nova obra de la Camila Läckberg i també acaba de sortir una altra autora, la Sara Bledel. La Sara Bledel ens recorda una mica el tipus d'escriptura de la, diguem-ne, una altra autora, que és la Sue Grafton, perquè ens presenta un llibre que es diu Sin Salida. Bé, la Sara Bledel ha fet una sèrie en el que l'oficial de policia, la Louise Rick, que és una dona de 30 anys, ha decidit forçar, diguéssim, tenir una carrera dintre de la policia. I durant anys ella va mantenir una relació sèria, una sèrie de parella, diguéssim, que va acabar quan ella va decidir doncs, posar la seva carrera pel davant de la seva vida personal. Ara està en un moment d'aquells que no sap ben bé on està en una terra de ningú, per dir-ho, però bé, se suposa que, com que està, diguem-ne, és una dona de 30 anys, etcètera, etcètera, doncs que tindrà moltes altres trobades sexuals, més que companys. Els seus companys de treball la respecten i gràcies al seu compromís doncs, ha aconseguit una posició doncs, dintre d'un home, d'un món dominat pels homes, però que ella, com a dona, ha aconseguit ser una gran policia. La Camila Lin és la millor amiga de la Louise. És mare soltera i treballa com a periodista. No? És un diari de Copenhague que és molt important i això li porta bastants problemes. Sobretot durant la investigació d'un assassinat que es troben totes dues enfrontades per culpa de com es porta la investigació del tema. Sin Salida ens parla d'una nit en un pati del barri de Bestrebo que apareix una dona assassinada i en l'escenari del crim hi ha sang per totes parts perquè l'han degollada. La Louise, junt amb un grup de detectius de la policia de Copenhague, està investigant el cas i rep una trucada de la seva amiga, la Camila Lin, la periodista d'aquest diari important. Vol saber si hi ha novetats en la investigació, però alhora es mostra molt afectada per l'experiència viscuda aquell matí pel seu fill de 11 anys quan anava a camí del col·le i la veritat és que ha trobat un recent nascut abandonat. Totes les pistes del cas apunten al món de la prostitució de Copenhague. Però el fet de produir-se un altre brutal assassinat doncs comença a fer-se evident que, en definitiva, estan en un cas completament diferent del que es pensaven. Sin Salida és una novel·la d'aquelles policiaques, doncs pels amants de novel·la policiaca, i la veritat és que ve avalat també per la Camila Läckberg, o sigui que, en definitiva, doncs, us el recomanem.
Si no fos per algunes excepcions, acabarem dient que el món de la novel·la policiaca, almenys en els darrers anys, està capitalitzat per les dones, eh?
Sí, i la veritat és que n'arriben més, eh?
N'arriba
una altra d'una altra autora, de la Lisa Marklund, o sigui que veig que això continua i la veritat és que continua aquesta, no? Però vull dir, continua venint tot de la part d'aquesta nòrdica i tothom diu que és l'única autora d'aquells països nòrdics que sempre està a les llistes dels més bons i dius, és que tothom està a les llistes dels més bons dels països nòrdics, eh?
Però hem de pensar que els països nòrdics es venen més llibres que enlloc, gairebé.
Això també és cert.
Això és cert, sí?
Sí. És cert. Per nombre d'habitants sí que és cert, però també penseu que és que
sí, esclar,
en un país en el que a les 4 de la tarda
ja és fosc i negre. Sí, està clar que o llegeixes o bé, en fi, deu haver possibilitats, però...
És cert que llegeixen molt, és cert, però esclar, és que, penseu, vull dir, llegeixen molt, aprenen idiomes, perquè és que al carrer massa no hi està.
Vinga, tenim temps per dues recomanacions més, Rosana.
Doncs, bueno, mira, una de les recomanacions potser seria un que es diu Educació Siberiana, que em sembla que no n'havíem parlat d'aquest,
no.
Del Nikolai Lilin. És un autor diferent, un autor, diguem-ne, que ja la seva estètica ja és una mica, doncs, saps, allò ple de tatuatges, eh? Nikolai Lilin, de fet, va néixer l'any 80 i el van reclutar a l'exèrcit rus, va passar una temporada com a soldat a Txetxènia i després es va traslladar a Itàlia. Ara viu a Itàlia i la veritat és que ell el seu ofici, diguem-ne, que seria tatuador. I el seu ofici, a més, és, per viure la tradició, dels tatuatges siberians. Si us dic que és un home ja especial, ell, però una educació siberiana és una novel·la que és una mica basada en l'experiència personal de l'autor. Ens relata la història dels urques, que és una comunitat de vàndals, diguem-ne, siberians, que tenen el dubtós honor de ser els únics oponents de Stalin que van ser deportats des de Sibèria en un lloc, diguem-ne, desconegut, diguem-ne, però que en definitiva va ser el destí de mils de víctimes del règim soviètic. El Roberto Soviano diu que, bueno, que aquesta novel·la és per llegir-la i que s'hem de desprendre de qualsevol, diguem-ne, de qualsevol definició del bé i del mal tal com el coneixem, i després hem d'emprendre la lectura de la novel·la. S'ha convertit en un dels llibres més venuts a Itàlia perquè aquests urques van ser expulsats pel dictador rus a la Transnistria, que és una franja entre Moldàvia i Ucrània, i avui és terra de ningú. El 1990 va declarar la seva independència, però és clar que si cap estat el reconeix, i per tant doncs, és una terra doncs, abonada per la corrupció, el crim organitzat i el contraban. Allà va néixer i es va criar el Nikolai Lenin, amb una família que s'enorgulleix de no reconèixer cap autoritat que no sigui la dels seus patriarques, i obliga els seus membres a respectar un codi de conducta que els permet definir-se a si mateixos com a criminals, però uns criminals correctes, honestos. Bé, és un sentit de la llibertat i la justícia, la lleialtat, la humilitat, la generositat. Els urques no només prohibeixen les drogues, la violació i el despreci cap als dèbils, sinó que, a més, castiguen aquests delits amb la mort. És a dir, que es tenen les seves propis codis de conducta. I bé, com que és una ètica molt, molt peculiar, molt particular, els tatuatges representen com un llibre misteriós i que tenen un llenguatge particular i que mai deu pronunciar-se, però que sí, que tothom entén.
Educació siberiana de Nikolai Lenin.
També la teniu traduïda al català.
D'acord.
Que és una novel·la que farà el seu recorregut, que és una de les novel·les que estaven com a posta dintre de les taules de novetat, però que jo crec que serà d'aquelles novel·les que val la pena doncs, mantenir-la, perquè és una proposta diferent.
D'acord, i dura, sembla, eh?
Dura.
Dura.
Dura, sí.
D'acord.
És que, clar, qui ha nascut i crescut en aquell ambient, em sembla que no pot fer un altre relat que no sigui així.
D'acord, Educació siberiana de Nikolai Lenin, i una més.
Una més, vinga. Doncs teníem, per exemple, el retrat d'un matrimoni. L'Elisabeth von Arnim, ja sabeu que Lumen ens estava publicant des de fa un temps una sèrie d'autors que ella treu, que creu que haurien d'estar a les llibreries o que haurien d'estar a les llistes de tothom per apuntar-se a dir, escolta, haig de llegir aquestes. Mary Annette Beauchamp, que és l'Elisabeth von Arnim, que és cosina de la Catherine Mansfield, va ser educada a Anglaterra i llavors va conèixer doncs, el conde von Arnim. D'aquí que ella, ara, que sí és, doncs, Elisabeth von Arnim. Una de les obres més famoses d'aquesta dona és Elisabeth i su jardín alemán, que és una novel·la que l'any 1898 ja va tenir fins i tot una reedició. És a dir, que més d'una reedició, o sigui que devia ser un èxit d'aquell moment. La Silvia Carini, l'editora de Lumen, ens recupera ara Un matrimoni perfecto, i ens parla precisament d'una dona, una dona que i un home madur. Tot això, la Lucy, que és una jove anglesa de vacances a França, acaba de veure morir el seu pare i se sent sola. I l'home madur, és el Wemyss, un home d'uns 40 i pocs que ha perdut a la seva dona, la Vera, i en estranyes circumstàncies, i ara doncs, està realment desolat. Sembla que tot comença com una relació d'amistat i de consol mutu, però en definitiva al final això es convertirà doncs, en això, precisament en una amistat que acabarà doncs, en una altra cosa. Això confon una mica la Lucy, perquè està poc acostumada als afalacs masculins. Però es casen i el que Wemyss havia anomenat amor es converteix cada vegada més amb un afany de possessió de l'altre que a la Lucy l'espanta una mica. La casa dels recent casats és la mateixa on aquell home ha viscut amb la seva primera dona. És clar, la Lucy se sent realment en un territori que no és el seu.
D'acord.
No pot canviar res.
Això tot, em sona Rebeca, això.
Et sona, sí. En definitiva, es va escriure en els anys 20, el 1920 o 21, sí. Devia ser, I sí, et sona Rebeca, perquè en definitiva una mica, no?
Hi ha un punt de...
Anticipa, doncs, tot aquest món de Rebeca.
D'acord. Hi ha un punt de novel·la victoriana aquí,
Exacte. Sí. És totalment una novel·la victoriana i és el que pretén l'editora, que recuperem una mica doncs totes aquelles novel·les, no?, que han sigut precursores d'altres novel·les, en definitiva.
D'acord.
No? I en definitiva és el que està fent. Jo recomano per a tots aquells que els agrada doncs, les novel·les ben escrites i que, doncs...
amb històries d'aquelles que...
La novel·la victoriana, ja us diem, que no té res a veure amb l'última recomanació que fèiem, serien els dos oposats, vull dir, la novel·la d'ara i la novel·la, doncs, una novel·la victoriana total, doncs aquell que volia, doncs, mira, allò que dius, una novel·la victoriana, ja saps quin ambient tindrà, no? Com serà el còdic de relació de les persones, doncs és un matrimoni perfecte de l'Elisabeth von Arnim, seria un exponent.
Doncs amb aquesta recomanació que acabem avui, per tots aquells que puguin retrobar una novel·la d'aquelles com les d'abans, doncs sí, efectivament, perquè és una novel·la d'abans, situada, doncs això, a la dècada dels 20, i amb aquesta història, dona jove, home madur, vidu, i que veu en aquesta dona jove, o com a mínim intueix veure, o li ve a l'ànima el fantasma del passat amb la seva dona, d'Elisabeth von Arnim, Un matrimoni perfecto. D'aquí 15 dies tornem en el nostre habitual Temps dels llibres amb la Rosana Lluch, amb més novetats sobre la taula. Rosana, que vagi molt bé i fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Adéu-siau. I pel que fa a nosaltres, demà a les 12 hi tornem, demà el Temps per la DEC a la segona hora de programa, la nostra tertúlia habitual i altres coses. Que passin un molt bon dia. Demà a les 9 tornem a ser aquí. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.